Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, benvinguts a una nova edició d'Emblemàtics, el programa d'aquesta casa que setmanalment vos acosta la realitat i el dia a dia dels petits establiments comercials de Can Nostra. Estem ja a l'edició 92 del nostre espai, la qual cosa vol dir que, a raó de dos establiments cada dissabte, ens acostam ja als 200 establiments que ens hauran acompanyat en aquesta travessia comercial radiofònica. Nosaltres ben contents d'anar ampliant aquesta particular i entusiasta família. Avui, com correspon, dos més a sumar a la llista. De quins dos establiments tractarem en l'edició d'avui, Xavi?
Hola, Toni, com anem? Efectivament, seran dos nous emblemàtics dignes de ser coneguts per la nostra audiència. Tots dos es van constituir als anys 40 del segle passat. Començarem per Xurreria Rosaleda de Palma.
Encara veig jo més importància de seguir lluitant perquè les coses d'abans pues no se'n vagin i que els meus fills i els meus nets vegin el mateix que he dit jo i que han vist els meus pares, perquè si no, ja no serà Mallorca, serà una altra cosa, crec jo.
I ja a la segona part del programa coneixerem en profunditat el passat, el present i el futur de Merceria Can Cases de Santa Maria.
És una cosa molt simbòlica, perquè ara avui en dia pues, te comes unes calces, te fan una carrera i fens. I abans pues, se conec, clar, perquè no sé, hi havia se conec, hi havia unes senyores i clar, vaig trobar un sobre en el qual parlaves els noms, la calça, el que tenia, que se coneix, que bé, que això penses d'haver pogut explicar un poc més el que és el propietari, però no és, arreglaven les calces.
Ben segur que les històries que mos contaran els protagonistes d'avui valdran molt la pena.
Segur que sí, Xavi. D'altra banda, qui no ha escoltat en castellà la frase «No conviene mezclar churros con merinas». Idò, nosaltres sí que ho farem, mesclarem avui churros i merceria. Emblemàtics, benvinguts, començam. No per sort, sinó per voluntat, en Xavi Oliver fa bons retrats. Per exemple, aquest sobre Xurreria Rosaleda.
Hi ha olors capaces de despertar records immediatament. La de la xocolata calenta, els bunyols acabat de fer, o els xurros amb sucre formen part de la memòria de moltes generacions. Les xurreries són espais associats a les festes, els diumenges i aquells petits moments compartits que acaben convertint-se en costum. Durant dècades, aquests establiments han endolcit fires, places i carrers, mantenint receptes que passen de pares a fills. A Palma, aquesta tradició continua viva a la Xurreria Rosaleda. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Els orígens del negoci es remunten als anys 40, quan Francesc Bonnin i Dolors Fàbrega es dedicaven a la venda ambulant de bunyols, pomes confitades i fruits secs. Aquells anys estaven marcats per la postguerra i per una societat que intentava recuperar la normalitat després de la Guerra Civil. De fet, durant aquell període, la família es va traslladar a Barcelona, on treballaven amb el nom de Xurreria Imperial. Mentrestant, Europa començava la reconstrucció després de la Segona Guerra Mundial i moltes famílies tiraven endavant gràcies a petits negocis familiars i ambulants. Eren també els anys en què el cinema començava a convertir-se en el gran entreteniment popular i figures com Charles Chaplin o Humphrey Bogart omplien les pantalles d'arreu del món. A Mallorca, les fires i les festes populars recuperaven a poc la seva activitat i amb elles tornava també els bunyols, els dolços i les paradetes tradicionals. L'any 1966, la Xurreria Rosaleda es va establir definitivament a la costa de la Pols de Palma, on continua avui. Amb el temps, el local es va ampliar i es va convertir també en xocolateria. Va incorporar cafès, gelats i altres productes. Actualment són Joan Ferrer, Antònia Gelabert i el seu fill, Xavier, tercera i quarta generació, qui continuen al capdavant del negoci. Els seus xurros, bunyols, quartos, onceimades mantenen encara les receptes originals de la família i han convertit la Xurreria Rosaleda en una de les xocolateries més estimades i reconegudes de Palma, un lloc on el gust dolç també forma part de la memòria de ciutat.
A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Joan Ferrer, Antònia Gelabert i el seu fill Xavier encarnen, respectivament, la tercera i la quarta generacions de xurreria Rosaleda. En Joan i en Xavier ens ajudaran a conèixer el passat, el present i també el futur de l'establiment palmasà. En Joan, en aquest sentit, ens comença contant l'origen i el perquè del nom del local.
De molt del que ens han contat i el que sabem d'altres parts, la casa se va fundar com a xurreria Rosaleda als anys 40, suposo que devia ser a finals o això, perquè va l'estem de la guerra, que va un interval un poc així, clar, com te pots suposar, no? I va ser, era una casa ambulant, no? una caravana ambulant que anàvem per les fires i més que res, i fèiem bunyols en el principi. Bunyols i garapinyades i tot això, tot d'una xerreria. I després vàrem, ja a partir d'aquí, vàrem introduir xurros i després d'anar a fires i en el RAM també, perquè en el RAM estem cada any, quan estem aquí a Via Roma i tot allò. I després vàrem els predins de la meva dona, Antònia Gelabert, vàrem decidir, pues, ja establir-se a un local, i l'any 66, 1966, vàrem estar en aquest local. O sigui, per tant, des d'aquest local enguany farà 60 anys, el dia 8 de setembre, que és quan vàrem inaugurar el local. Això és un amic nostre que mos va pintar aquest quadre. Volíem representar, quan vàrem fer la reforma l'any 2003, que vàrem ampliar el local, que teníem aquesta paret que volíem fer volíem destacar una mica, i aquest amic nostre, que és client i amic, mos va fer aquest quadre, que realment el teníem també fotografiat a la façana, que ara no el tenim, però està, bueno, trobant que és, i a més, sí, i el representatiu ara, a partir d'aquest moment, des que mos el vàrem fer, doncs, està representatiu nostre ara. A l'estem de la guerra varen anar, clar, per motius econòmics de la guerra i tot això, que hi havia fam i tot això, bueno, se'n van anar a Barcelona a provar sort, se suposa, perquè la meva sogra, bueno, la predina, la meva, era catalana, diguem, no? Bueno, tenia família catalana. I vàrem anar allà amb una xurreria, no? El que passa que per la guerra no els hi va anar massa bé i vàrem haver de tornar i tot això. I després aquí vàrem començar i com a xurreria Rosaleda realment, com és? No ho sabem molt bé, perquè això va ser el predí, que suposo que va ser un moment de lucides, va dir, bé, Rosaleda no m'agrada, perquè suposo que per les roses i perquè tenia dues filles, que varen ser les que varen, com a dues roses seves, no? I suposo que va dir que és això. No té un especial aplicació exacta.
En tot cas, saps que hi ha una floristeria...
Sí, no, mos han confós de vegades amb això, no? I tenim, bueno, anècdotes no, però tenim, diguem, que mos han dit, no? La rosa. Ells són la Rosaleda, nosaltres som Rosaleda, el que passa que mos diuen molts diuen la xurreria la Rosaleda. Hem anat a la Rosaleda i tal. Som sense article, exacte, xurreria Rosaleda. El més important és la incorporació d'aquest local que el vàrem adjuntar en el que hi havia, i hem vist que a partir d'aquí, pues, com l'ampliació, pues, vàrem anar creixent en quant a, diguem, a facturació, clientela, i que ja n'hi havia, però que sempre hem tingut molta gent, diguem, clients de fa anys, I inclús els clients que van venir de petits, després ara venen els seus fills, inclús han tingut ja que són per dins i venen els seus nens.
Li demanàvem a en Joan per la seva vinculació amb el negoci de la família de la seva dona.
Nosaltres realment tenim una feina administrativa, érem agent de viatges i fèiem feina a una agència de viatges.
Que... Com la teva dona?
Sí, ens van conèixer com a company de treball, no? I després, l'any 89, crec que era, sí, l'any 89, els meus sogres, diguem, ja duem, ja els predins ja havien mort i tal, i duen els meus sogres, duent-se, bueno, estem... I clar, estem a punt de jubilar-se i... no sabien ben bé, no hi havia, diguem, un relleu, i nosaltres ens vam tirar a la piscina, pràcticament, perquè vam trobar que era un negoci que no se podia perdre, i que estàvem disposats... Bueno, els meus sogres volien ja deixar-ho, perquè, clar, ja tenien 60 i pico a punt de jubilar-se, no? I ja volien... Nosaltres li vam dir, pues mira, si voleu, pues, nosaltres estem disposats a dur-ho. Sé que era un negoci ja que anava, bueno, era surat i no tampoc no ens van tirar tant a la piscina, no? Però... Sí, exacte. I això, i ens vam incorporar i després ja vam, a partir d'aquí, pues, ja vam fer les ampliacions, vam posar el nostre, diguem, granet d'arena. Exacte, va anar creixent.
Quin any va ser la vostra incorporació?
L'any 89. Dia 1 d'abril del 89. Sí, van començar.
Parlant d'una xurreria, sembla clar quins productes són els que tenen més sortida. O ens endurem sorpreses?
Venen famílies amb els nins i xurro, xurro, xurro. I estan supercontents, no? I això, o sigui que xurros, i més que la recepta que tenim sempre des dels predins, que fèiem la mateixa recepta, o sigui que realment no té cap secret, o sigui que xurros són farina, aigua i un pot de sal. I,
el que,
sí, això sí, això és
bueno.
Bueno, no és que se guardi, és que és la mateixa recepta que puguin fer. El que passa és que, clar, ho has de saber fer i, bueno, com tot, se suposa, no? Sí, exacte, i carinyo. Sí, clar. Bueno, ara ja, és que ja no estan escrites, ja estan dins l'esquiau. Ja. Sí, o sigui que... I els bunyols també, igual que els bunyols, que és també... Fem bunyols tot l'any, diguem. Llevat dels 3 mesos d'estiu, que no se venen tant, per tant, ara deixarem de fer, i a partir de setembre en tornarem a fer ja per les verges i això. Per Nadal és la temporada alta, diguem, no? Des de novembre fins a gener, febrer, és quan està l'apogeo de la xurreria, no? La temporada alta. I després, sí, Setmana Santa, en el principi sí que n'hi havia, però ara ha baixat una mica perquè ja no hi ha tanta tradició de Setmana Santa. I després en l'estiu sí, baixa bastant. Encara que en el turisme pues, també tenim molta acceptació en els turistes que venen a posta. Sense fer propaganda, sense fer propaganda en altres, no sé, per guies, supòs, i per guies de viatgers i això, pues, supòs que s'han enterat. I venen ja a posta aquí. Aquest de setmana sempre tenim, se demanen més. El que passa és que nosaltres tenim més a manco els dies que sempre de xurros, com que és producte estrella, diguem, en la xocolata, sempre tenim una acceptació diària, diguem, no? Però, a part d'això, doncs tenim entrepans, fem entrepans, llonguets, que són típics d'aquí, de Palma, i després, bueno, com qualsevol cafeteria, cafès, i, vamos, xocolata també, i això. Sí, veritat.
Clar, igual que...
Estimades, també, gelats, evidentment, ara mos ve la temporada de gelats i que veurem tot l'any, però ara en gelat, si a l'estiu més, tenim granissat de malla, granissat de llimones...
A primera hora del matí, el dia que enregistram aquest reportatge a Xurreria Rosaleda, ja hi veiem clientela que barena. Ens acostam a una de les taules i parlam amb tres amigues, na Joana, na Llucia i Nània.
Jo cada setmana penc.
Ja ven de tant en quant de ser meus nets.
Els nets també.
Els nets, sí. Però cafè sí, venim quasi cada setmana.
I és un local, estem d'acord, molt especial, no? Molt emblemàtic, mai millor dir.
Okay.
Que és un local molt emblemàtic.
Sí. Mos agrada molt.
Què és que solen demanar?
No, xurros un parell de vegades a l'any, perquè no mos poden passar, perquè són massa bons, i xocolata és millor de Palma.
Els meus nets, anem a fer una volta per Palma, però mos han d'aturar aquí a menjar xocolata en xurros.
El passar gust de la clientela fa feliços tant en Joan com en Xavier, que ara ens parlen del relleu familiar en el negoci.
Nosaltres teníem la intenció de diguem, no sabíem que, com ho havien de fer. Sí que era ja fa 10 anys, no? 10 anys que estan nosaltres, i clar, ja han tingut temps de pensar-ho, no? Perquè...
Vosaltres com ells.
I no ha estat doncs com nosaltres, que vam tirar la piscina sense saber res. Ell s'ha format, ha anat a l'escola d'hoteleria de Suïp, i té coneixement de cuina i de com va un negoci d'hoteleria i això. O sigui que, sí, exacte, sí, molt orgullosa, sobretot per relleu i que pugui seguir aquest negoci amb la mateixa família, clar.
A més que ja ets la quarta generació, jo aquí m'he criat en la meva predina darrere del taulell, ella venent i jo de vora mirant, jo després sempre estava de vora també de mon pare mentre estava fent la pasta i tot, i quasi amb els ulls i tot ja ho he anat aprenent. Clar, jo en el principi sí que veia que a lo millor estiguent a l'escola d'hoteleria i tal, i formant-me segurament, veia que potser no seguiria, però després veient que hi ha molt de negocis que aquí a Palma, a Mallorca, se n'estan anant i tots, quasi no hi ha molta cosa en el centre de Palma, Mallorca i tal, vaig dir, han de seguir. I a més, amb tanta generació i amb tanta història com té aquest establiment.
Veig, Joan, que el teu fill també té un punt, evidentment, d'amor a Palma i de romanticisme.
Sí, ho veig, sí. Sí, ja és bo això, o sigui, que tingui aquest especial interès i que o sigui, pot tenir el que li surt de dit, no? És a dir, que ja fa potser un parell d'anys que nosaltres mos dediquem només a coses així d'ajuda, perquè mos començam a jubilar, diguem, no? I que realment aquest any serà l'any que mos jubilam completament, diguem, no?
Era el moment just.
Tot sol, diguem.
I Joan, que aquest és el moment just per fer aquesta entrevista amb en Joan Ferrer.
Exacte, sí, perquè ja no hi seré més jo. Mira, passaré una vida que més placentera.
Que també, evidentment, la jubilació sempre és esperada, però suposo que també has passat molt bons moments aquí a la
Sí. És que realment, com a autònoms que som, pràcticament hi som, hem estat pràcticament totes... Ja sé, veig que he estat tota la meva vida, diguem, no? Perquè ja fa 37 anys, farà, 30, 37 anys, ara, bueno, el mes d'abril ha fet 37, de 1 d'abril, de l'any 89 al 2026, pues clar, pràcticament és mitja vida aquí.
Un establiment de cara al públic té molts punts bons per als qui el gestionen. En tot cas, no sempre és un camí de roses.
En principi no tanqueàvem, però una vegada vàrem per quadrar vacances perquè tenim personal i Per quatre vacances varen decidir que tancar tres setmanes en l'estiu, que no tancàvem sempre la segona quinzena d'agost, i després una setmana per primavera, que ara hem tingut una setmana més d'abril, i després els altres dies els deixam per moscoso, diguem-ne, a l'altra setmana. Lo positiu és que va ser jo va ser i la meva dona. La meva dona ja estava més acostumada perquè ja de petita ajudava en moments crucials, moments de feina, venia a ajudar aquí, no? Però jo no havia tocat mai aquesta... Vamos, ni m'ho hauria pensat, exacte.
Digues haver penjat de mi.
Supos que sí. No era una cosa habitual, tampoc, no? I lo positiu va ser... lo positiu va ser el canvi, diguem, no? Que ens han contat amb la gent i inclús l'empresari, i és una cosa nova, diguem, no?
Perquè, sí, clar,
exacte. I no, o sigui, va ser una cosa aprenent d'autodidacta, perquè, a part del meu sogre, que i després, com a... I, supost, i clar, és el negatiu d'aquesta faceta, diguem, és també, clar, el temps de crisi que varen tenir l'any 2008, els impots, que clar, de vegades no han hagut de campejar i això, però vamos, suposo que tots els autònoms saben com passarà. La pandèmia, que realment vàrem ser, si no hagués estat per ZERTES i per les ajudes en els autònoms, supos que haguessin tancat, perquè no, clar, no teníem un coixí, diguem, lo suficientment per estar pràcticament quasi un any tancats. Vam estar mig any des del març fins a juny, juliol, i després obríem quan podíem obrir, no? I vàrem passar bastant feixuc, diguem, no? Sí, no. No va ser una època senzilla, exacte.
Okay. Per tant, supos que després, quan es va tornar a obrir amb certa normalitat, diguem, és com un altre naixement.
Sí, realment sí. Es afrontar un altre pic com abans va néixer més força perquè la gent diguem, va respondre molt bé, i que clar, estem, supos que venien d'un mal d'una mala època, i clar, la gent volia sortir i volia... Exacte, sí. I va ser bastant bo. Realment, la decoració, perquè abans era, abans de la, diguem, de la reforma, diguem, era totalment diferent, o sigui, estava en parets enrajolades, tipus com una... com una cafeteria andalusa, que era blanc i verda, com una xureria andalusa que hi ha per Sevilla i per allà, no? I nosaltres volíem fer una diguem, com volíem que s'assemblés com una granja tradicional de les que hi havia aquí a Palma, i més o manco, això és la decoració que teníem, perquè clar, hi havia aquestes vigues d'aquest local, del local que vam adquirir, pues els havien d'adaptar un poc, perquè clar, enrotgelat, això no hi deien gens.
Què suposa per a Xurreria Rosaleda haver rebut el distintiu emblemàtic? Com veuen pare i fill, en tot cas, el futur d'aquests establiments?
El distintiu emblemàtic per nosaltres és molt, molt important tenir-lo. O sigui, és per nosaltres és història de la xurreria, i a més un reconeixement que ens fan tota la trajectòria. Bé, jo no, perquè fa poc, però no, més en els meus pares i més tota la meva família, o sigui, en el meu repredí i després en els meus predins, el meu repredí que van estar per pobles i tal, i després els meus predins que ja varen estar aquí a la Rambla i varen pujar aquí dalt en el local i l'han anat a fer més gros. Jo crec que és un reconeixement bastant, bastant bonic, bastant guapo.
Sí, el mateix, o sigui que va ser... Nosaltres mos varen venir de Palma Activa, dels elements emblemàtics, pues mos varen pensar, diguem, varen venir per aquí per proposar-nos, mem si volíem, bueno, si havien, volíem estar en els elements emblemàtics, i nosaltres varen dir, evidentment que sí, i que sí, i no... Va ser el començament dels establiments.
El que estem veient ara mateix és que quasi tots els establiments que jo era de petit i que he viscut sempre d'aquí, ja no hi són. Per exemple, ara fa una setmana la farmàcia Balaguer se n'ha anat, també després els calçadors Bellver també. Hi ha un parell d'establiments aquí a Palma que ja no és el que era. Per això encara veig jo més importància de seguir lluitant perquè les coses d'abans pues no se'n vagin i que els meus fills i els meus nets vegin el mateix que he vist jo i que han vist els meus pares, perquè si no, ja no serà Mallorca, serà una altra cosa, crec jo.
Sí, més que res és per això que els establiments emblemàtics estan passant una època dura, perquè gràcies també a les subvencions de l'Ajuntament que s'està que mos està subvencionant cada any és una subvenció i és això que mos ajuda bastant, no? Mos ajuda molt. Sí, a tirar endavant. I però que ara pues Palma, sobretot Palma Centre, s'està convertint en un parc temàtic i que tot per turisme, que són, la majoria són franquícies. Ara, per exemple, la farmàcia Balaguer, que ara suposo que serà una franquícia.
Per acabar, toca escoltar els escrits en forma de reconeixement que alguns clients deixen després de passar per Xurreria Rosaleda.
Client, no, o sigui, nosaltres tenim un expositor que el varen començar a fer arrel de regals que mos feien els clients. Per exemple, tenim uns ninots que som nosaltres d'una veïnada, bé, una veïnada aquí de tota la vida, i mos el va fer. Després tenim mos varen deixar una servilleta que posava todo muy bueno en 5 estrelles d'uns estrangers fa 2 anys, i també ho tenim exposat. I després d'una clienta d'Alemanya que va venir època de les Verges, que nosaltres a les Verges fem bunyols i tal, i seguint la tradició, doncs ens li va encantar els bunyols, venia quasi cada dia i mos va fer, bé, estàs porat allà, una petita llasta sonet de xocolata i posa els millors bunyols del món. I clar, per això nosaltres és, te diria, molt millor que més d'una ressenya en el TripAdvisor. O sigui, per nosaltres és lo millor que mos facin això.
A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és patrimoni.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Com les nostres padrines, en Xavi Oliver sap teixir. Si més no, teixeix setmanalment 2 retrats. Escoltam el segon del dia, el que ha dedicat a Merceria Can Cases.
Les merceries són petits universos plens de detalls. Botons, fils, cintes o teles omplen prestatgeries que durant generacions han format part de la vida quotidiana de molts pobles. Són establiments lligats a la costura, la creativitat i també la memòria, llocs on moltes persones compraven la tela per fer-se un vestit, el fil per arreglar una peça o els uniformes escolars dels infants. Aquests negocis han estat durant anys espais de trobada i d'aprenentatge, especialment al voltant de les feines manuals i dels brodats tradicionals. A Santa Maria del Camí, aquesta història continua viva a la Merceria Can Cases.
Travessant pas de riu, caminant, existint perquè el món es davall.
Els orígens de Can Cases es remunten a mitjans dels anys 40 del segle passat, en plena postguerra. Espanya, aquells anys, estaven marcats per les dificultats econòmiques i per una societat que feia de la reutilització i la costura una necessitat quotidiana. A molts pobles, les merceries eren essencials perquè permetien confeccionar i reparar roba en una època en què gairebé tot es feia a mà. Europa, mentrestant, començava la reconstrucció després de la Segona Guerra Mundial. A Mallorca, les festes populars i les fires recuperaven lentament el pols després dels anys més difícils i els petits comerços tornaven a omplir-se de vida i omplir de vida els carrers dels pobles. I en aquest context, al carrer Llarg de Santa Maria, una petita merceria obria les seves portes. Primer va ser Sebastiana Dols qui va dur el negoci i més endavant la seva filla Mari Carmen Mas. Durant anys, moltes persones varen conèixer la botiga com a Tejidos Mari Rosa i encara avui hi ha qui recorda amb nostàlgia els beveralls, els uniformes escolars o les passarel·les de moda que s'hi organitzaven. Des del 2008, Maria Vic i Maria Antònia Duran estan al capdavant de Can Cases. Mantenen viu l'esperit del negoci amb una oferta molt variada i amb una aposta especial pel brodat mallorquí tradicional. A més, el local també acull tallers de costura, patchwork o a punta mitja, convertint la merceria en un espai on l'artesania i el tracte proper continuen formant part del dia a dia.
Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio.
Botons, agulles, cintes, fils, didals, teles, llenceria, pijames, bates, maquillatge, brodats... De tot i més es pot trobar a Merceria Can Cases, al centre de Santa Maria. I també hi trobarem, és clar, les dues sòcies que regenten aquest històric local, Maria Vic i Maria Antònia Duran. Serà Anna Maria qui ens farà de guia en aquest recorregut radiofònic per l'establiment. Quin és el primer record que té ella del negoci? També ens contarà el perquè del nom.
Te diré, perquè és molt xocant, que vaig fer un treball que el vaig trobar l'altre dia a l'escola, que jo doncs, devia ser doncs, en els 70 i algo, jo devia tenir 7 o 8 anys, i Santa Maria tenia 3.700 habitants només, i ara deuen rondar un 9.000, o sigui que ha canviat molt Santa Maria en aquests anys.
Ha canviat també el client.
Home, claro, sí, ha canviat el client, i de part que avui en dia el petit comerç de cada dia tendeix a desaparèixer, perquè les ventes online de cada dia augmenten més i la gent jove no entra en el petit comerç ja.
Tu venies en aquesta merceria quan eres petita, comprant ta mare amb ton pare?
Clar que sí, jo venia amb ma mare. A part, aquí ells tenien de tot, era com un bazar, tenien des de... coses de la casa, vull dir, no era com mare que només es merceria i llençaria, tenint de tot, i el poble, pues, tot el poble venia aquí. Però és que abans, quan jo era petita, no hi havia les grans superfícies que hi ha ara. Pues aquest comerç jo fa 15 anys que el duc, amb una companya. Jo tenia un comerç abans de Palma i volia venir cap en el poble, i fa 15 anys que el varen coir. Aquest comerç ja és un comerç bastant emblemàtic del poble, varen coir de relleu el propietari, que és el propietari del local, i jo crec que ho va dur primer sa mare i després sa filla, i ronda doncs, dels anys 40, com tu has dit, està obert aquest comerç. Ha fet uns petits canvis, ara no tocant tantes coses com tocaven ells, però bueno, més o manco ha seguit dins sa mateixa línia, i nosaltres vàrem voler mantenir el nom, que era Can Cases, és antic.
Clar, sa primera propietària era Sebastiana Dols, la vau conèixer?
Sí, clar, sí, és clar, sí. Vull dir, que, a més, na Sebastiana, quan nosaltres vàrem coir la tenda, encara era viva, el que passa que havia tingut un ictus i ella no a casa fia, però no ho va saber, però era viva, va morir, que nosaltres teníem la tenda. Primer de tot va ser Can Cases. Després, quan ho va coir la seva filla, m'apareix que era, abans, això no t'ho puc jo dir exacte, se va passar a dir-se Tejidos Maria Rosa, però el que diguéssim, el nom inicial d'aquest comerç era Can Casa. Aquí, normalment, un 80% de la població de Santa Maria anàvem a l'escola de Cases Monges. Hi havia el clàssic uniforme, en Sobavero, això, i tot se comprava aquí a Can Cases. I una cosa molt xocant, que quan vàrem fer s'obra aquí, que me va xocar molt jo, pues clar, hi havia molt de xirmes, hi havien de buidar molt, i vaig trobar uns sobres, que encara és de guard, que era on posaven, quan les senyores s'havien comprat unes calces i se feia una carrera, hi havia unes senyores que arreglaven les carreres de les calces. I me va xocar, tenc aquest sobre guardat avui en dia, quan se venen a comprar unes calces i se fan una carrera, la tires. Però antigament se conec que s'arreglaven les carreres, les calces.
Que bo, clar, avui en dia, això és simbòlic.
Clar, és una cosa molt simbòlica, perquè ara avui en dia pues, te comes unes calces, te fan una carrera i fens. I abans, pues, se conec, que clar, perquè, no sé, hi havia, se conec que hi havia unes senyores, i clar, hi vaig trobar un sobre en el qual provaves els noms, la calça, el que tenia, i que se coneix, que bé, que això pentures t'ho hauria pogut explicar un poc més el que és el propietari, però no és, arreglaven les calces. Realment era la tenda que tothom hi anava. És que jo recordo nina, que bueno, no està mal manco com està ara, hi havia un turell enorme, i na Sebastiana tenia d'haver 5 o 6 dependentes. Vull dir, era una cosa que era la referència de Santa Maria i crec, no ho puc dir com segur, però crec que també dels pobles voltants. No? Perquè tenia tot el que és aquesta tenda, que és supergrossa, i a part en tenia una altra darrere, va obrir una altra que era de regals de noces, vull dir que era com un referent, això, aquí a Santa Maria, aquesta tenda.
I més enllà de merceria, també feu, tenc entès, passarel·les de moda.
Bé, això ho feia quan hi havia abans l'altra propietària, perquè l'altra propietària, bé, la filla d'Anna Sebastiana, també va introduir roba exterior per dona. I clar, ella feia passarel·les. Nosaltres ja no n'hem introduït. Nosaltres només tenim merceria i lanceria, i ja no s'ha fet. Però sé que na Mari Carmen, que és la filla d'Anna Sebastiana, sí que un parell d'any per les festes feia passarel·les, perquè ella tenia un parell de marques de roba d'exterior de dona i feia passarel·la.
Que interessant. I qui feia de model, ho sabies?
Normalment ho feien les jovenetes del poble. Que era com un handicap que te cridassin per fer la passarel·la. La Maria Antònia i jo som amigues de sempre. Ella tenia ganes, no feia feina en aquests moments, i tenia ganes d'emprendre també. Jo tenia la tenda en el Rafal Vell, a Palma. La veritat que abans uns anys molt guapos, era una merceria que jo la vaig com a, diguéssim, heredar d'una tia meva, que la me va deixar la meva tia. I per als darrers anys no estava satisfeta allà, perquè havia canviat molt el tipus de gent, que estaven a Rafal i això, i tenia ganes per venir al poble. I com que som amigues que sortim juntes i això, li vaig comentar i me va dir que sí. Va ser molt graciós perquè quan van decidir d'això, de que volia muntar, jo a Palma tenia exactament el mateix que tenc aquí, o sigui que vaig dur molt de material de Palma. Quan van decidir, pues, vinc de trobar un local. I van dir, pues, bueno, anirem a xerrar amb ella, na Mari Carmen, que jo la coneixia del poble, i ja tenia el local llogat, ella. I li van, bueno, van dir, és que el tenia llogat, però només per un lat. I li van dir, és que si mos ho deixes a nosaltres mantindrem el nom i tal, i som del poble, i te farem una bona obra i tal. I mos ho va llogar a nosaltres. Saps què passa? Que vàrem obrir aquest comerç, però jo, la meva sòcia no, però jo ja venia de 18 anys d'un comerç igual a Palma, o sigui que vaig dur fins a les coses que jo tenia en el comerç de Palma i era davant d'un cap aquí, vull dir que ja no començàvem de nou, vull dir, perquè jo feia 18 anys que duia aquest tipus de comerç.
Na Maria refereix ara als productes de la casa i a la importància que tenen els distints tallers que hi organitzen regularment.
Des que nosaltres som aquí, no ha canviat molt. Vull dir, nosaltres sempre hem seguit en la mateixa línia i més o manco dient el mateix. No... Sí, vull dir, canvien les modes, jo què sé, nosaltres tenim lanceria, canvien el tipus de subjectadors que agraden i això. Un pot sí, però segueix dins la mateixa línia. El nostre punt fort és la lanceria, el que són roba interior, tant d'home com de dona. I normalment més lanceria i tot això, més a gent de 50 per amunt, perquè la gent jove, com saps, pues, o internet o franquícies d'aquestes així, més modernes. La brodat mallorquí, jo ja ho vaig dur de Palma, jo ho vaig aprendre d'una senyora de Manacor que me'n va ensenyar, són jo la que ho faig, és que graf l'estil antic, picant, que és un sistema que tu piques es dibuixes en paper i llavors amb una mescla que no se diu bé, però que té blavet i té, tu ho graves. que això, llavors, i les senyores ho broden. Hi ha molt poca gent que ho fan, això. I jo m'ho va ensenyar una senyora que, de Manacor, que ja no té ni sa botiga.
Perquè, exacte, on ho van aprendre, Sofis? On la van aprendre?
A Manacor.
I aquesta senyora, que te relacionava amb ella?
No,
com...
no, va ser que la vaig conèixer a través de que jo tenia la merceria a Palma, va començar a portar de mal a l'Espum Mallorquí, i xerrant amb un representant dins l'altre, me va posar en contacte amb ella, i va ser arrel d'això que vaig aprendre. És gravat, perquè el que és brodat, jo brot, però tampoc no som cap professional, és gravat.
Blavet i espuntejat, si mos podeu explicar en què consisteix.
Pues el blavet i espuntejat és gravar, una, es pintar una tela perquè llavors la senyora ho brodi, i el sistema és que tu damunt un paper de seda, doncs tu fas forades, fas piquetets i forades, i llavors el blavet amb una màniga de cotó, doncs ho passes i te queda gravat.
I ara dius que hi ha gent jove interessada a aprendre.
Bueno, no, amb això no tant. No. Em sap un mallorquí, la veritat, que de cada pin menys. Jo antes gravava moltíssim i ara no graf tant ni molt manco. Vull dir, el que ha de moda ara és aprendre a cosir. Es corte y confección. Els patchwork és aquesta tècnica americana que feien els amis, que era que aprofitaven les teles quan ells tenien camises i coses rompudes a base de quadrets o altres coses per juntar i fer mantes, i se va parlar molt de moda això, i ara aquí nosaltres també fa anys que ho feim, que juntar teles de cotó, i a vegades diferents tècniques, que això, per exemple, t'ho vaig explicar més a la meva sòcia, perquè és professional, i en diferents tècniques doncs, pot fer bolsos, pot fer mantes, pot fer coixins, i és a base de trosset de tela, i tot això se fa que ho siguin a mà. Més o manco m'ha anat bé, el que passa que nosaltres també ens hem defensat molt en que nosaltres feim tallers. I clar, els tallers també t'ajuden a poder pagar allò que és autònom, feim tallers de password, feim tallers de costura, que tot això ho fa la meva companyera, que en sap més de modisteria i totes aquestes coses, i donant classes d'això, i això també ajuda, que tenim moltes clientes. Avui, per exemple, dimecres o de matí, és l'únic dia que no feim tallers, però quasi cada dia sempre donant tallers. Tenim un taller a darrere, perquè el local és gros, i donant classes. Per exemple, el taller de costura és molt xocant, perquè feim 4 tons, i n'hi ha 2, sobretot, que són gent joveneta, gent de 20 i pico, 30, que vol aprendre a cosir. I hi ha tallers com els de Punt Mallorquí, que són més gent major, els de Password és un poc fisti-fisti, gent major i gent jove, però des de Corte sí que és la veritat que m'ho ha xocat que la gent jove li fa ganes aprendre a cosir.
Sí, com una... Ara també la ceràmica s'ha posat un pot de moda, sí. Pot ser un pot per aquí.
Sí, va dins aquest estil. Clar, no tot ceràmica aquí no en donam, però
faltaria
que ara m'ho facin ceràmica. Bueno, quan varen començar la tenda, perquè teníem una companya en aquells entonces que feia manualitats, varen posar un taller de manualitats. El que passa que no va durar molt. És que té més ara més auge i més d'això, és de corte i confección. Aquest, per nosaltres, és el millor.
La clientela és majorment femenina. Això sí, de totes les edats.
Fa molt d'any que veniu per aquí.
Sí, Maria, quant d'any fa?
Pues
nosaltres
fa 15 anys.
I de fa 14 anys. Ara vull entrevistar, perquè és un comerç emblemàtic de Balears.
Sí.
I jo voldria saber molt l'opinió d'una clienta que també és emblemàtica.
Sí, jo m'ha anat molt bé. He vengut a Punt Mallorquí, he vengut a cosir, i ara quan he de menester res, també m'ho duc. Venc a comprar.
I es tracta com és amb ell?
Oh, molt bé. Una més que l'altra, en jo. No, és veritat, totes dues són per jo, totes dues són molt bones. I avui de rodats, no n'hi ha pus?
M'arriben avui.
Ah, bé, però puc començar el tapete?
Sí.
Ai, doncs ja està.
Què és el tapete?
Un tapete per la taula.
Quant d'any tens?
16.
Molt bé, i vens aquí a comprar la merceria?
Darrerament bastant.
I com així?
Perquè, bé, la meva germana estudia art i disseny a Barcelona, i ella pues, sempre fa coses d'aquestes en la màquina de cosir, com a necessers i coses així. Mm-hmm. I jo pues, fa res, un mes que m'ho vaig enganxar i pues, com el tinc de vora...
Clar, i aquí ho tenen tot el que cerques.
Sí, normalment sí.
I què és el que t'agrada fer?
Vaig començar fent uns necessers i ara pues, ma mare m'ha demanat una funda d'ordenador i un monedero, però ara, perquè vaig a classes de costura també, I ara m'estic fent un top vaquero.
Molt bé, molt bé. I tu, quan vens aquí, què li demanes a Anna Maria?
Pues sol venir per cremalleres, fil, totes aquestes cosetes, i a lo millor tela de... ses teles, teles, a vegades.
I li demanes consell, per exemple, escolta, que voldria fer això, men, quina que me recomanes?
No sol demanar consell perquè sé molt bé allò que vaig. Sí, molt perquè bé. Antes de venir a comprar m'ho estudio bastant i...
I escolta, què en penses, Maria, d'aquesta clienta?
Pues un 10, no hi ha d'haver més de clientes jovenetes com ella. Perquè això t'adona que segueix endavant el negoci i que prospera, vull dir que n'hauria d'haver més com ella.
Clar, tu imagina que ara ho haguessis de comprar per internet, no sabries la cremallera, no sabries res.
Clar, és molt complicat aquest tema per internet perquè ha d'anar tot bastant a centímetres i molt just.
I el que ha passat també és que tu li deies, vull aquest fil, i et diu, és per cosa i màquina, què ha passat?
Bueno, com hi ha tant de fils, està molt bé pues, tenir algú que te digui això perquè és, i que te corregesqui.
Què va suposar per a Merceria Can Casas haver estat distingida amb el segell emblemàtic?
La vaig rebre molt bé, el que passa que jo no me sentia com a comerç emblemàtic del poble. També va venir a Mari Carmen perquè considero que era més ella, vull dir, nosaltres la vàrem cuir, el mantenim el nom i tal, però el que era el comerç emblemàtic és de la família d'abans que nosaltres el cuiguéssim més que nosaltres.
I però, de tota manera, dir, clar, que desaparegui un emblemàtic és...
Home, claro, això és una pena, però si funciona avui en dia, vull dir que ja m'agradaria jo tenir un relleu aquí que qualcú me digués, escolta, jo m'agradaria cuir-ho, perquè clar, jo, nosaltres d'aquí 5 anys mos toca jubilar, i en tenim ganes de jubilar molt, però vull dir que m'agradaria que hi hagués un relleu, però no crec que hi sigui. La meva filla no, perquè la meva filla és mestra i no té res que veure, té les oposicions aprovades, en tenen dues, una a Barcelona i una aquí, tenen la seva feina ja ben. Però és que la majoria de gent, vull dir, la gent jove, vull dir que n'hi ha poca que crec que volgués emprendre això. Perquè si vols emprendre un negoci com el meu, com aquest, has de tenir molt clar una cosa, que sí, que te pot treure un sou, però no pot dir faré feina 7 hores en el dia. Perquè hi ha dies, nosaltres hem tingut, no sé si ja m'havíeu cridat això, hem tingut ara no tant, perquè nosaltres també fèiem arreglos de roba, i hem tingut dies que m'han demanat a les 10 del vespre, perquè hi havia moltes arreglos, s'havien de fer, i perquè era caixa que entrava, entens? No pot comptar les hores un autònom. Nosaltres mos queden 5 anys per jubilar-nos, tant una com a l'altra. Jo ni m'he plantejat traspassar el negoci perquè dut que se vulgui cuir, desapareixerà. Desapareixerà i pues, hauran d'anar... Jo crec que desapareixerà. És que a més sempre tens la intuïció o la deixona de que aquí a Santa Maria es pot comerç els petits que queden. Quasi tots estan gestionats per gent d'una 60 d'anys. Que quan mos jubilem, el comerç desapareixerà. Crec, no? M'agradaria molt que seguigués, m'agradaria molt posar-ho en traspàs, però crec que és inviable, vull dir, la gent jove no va per cuir negocis d'aquesta manera. Crec, no ho sé, i crec que se tancarà.
I això com te fa sentir?
Malament. Malament perquè jo penso que el vera que hi ha de vegades en superfícies, el vera que hi ha de vegades online, vull dir, és la primera que també he comprat online, però... El petit comerç, la gent no s'ho pensa, però el petit comerç i l'autònom també aguantan bastant el país, eh? Normalment la gent no s'ho pensi. Però ara tothom va a ser funcionari o a ser assalariat i tenir el teu sou cada final de mes. És vera que es dura la vida d'un autònom. Pots guanyar molt, però també hi ha mesos que pot ser que no guanyis. Hi ha hagut mesos jo que he estat autònoma tota la meva vida. Quan jo tenia la tenda Palma, me'n record que la crisi de 2000 va ser brutal. I jo tenia dependenta, vaig haver de llevar la dependenta i ho vaig passar molt malament. Clar, si ets assalariat, això no ho tens. Però bé, també ser teu propi jefe i poder fer el que tu vols també és molt gratificant.
Creus que anem cap a un món, cap a una Santa Maria en què tot és pràcticament igual? És a dir, que els comerços doncs, són tot el mateix i la gent cada vegada vesteix igual, que perdem un poc d'identitat?
Jo crec que sí. A part, crec que anem cap a un poble que de cada vegada serà més un poble dormitori. Que ja ves, perquè... Així com jo te deia que en els anys 70 o 75, que te deia que això d'aquest treball que jo vaig fer, que eren 3.600 habitants, eren gent del poble. No és que vulgui dir que la gent que ha vingut nova és tan integrada com nosaltres, però que cada vegada pues, la majoritària gent, quasi tota la gent, se'n va a fer feina a Palma, el que sigui, i acabarà seguint un pal de dormitori. Vull dir, apostes com és, tampoc no funciona tant. Per què? Perquè, clar, la gent, jo ho veig, jo tinc una filla que viu aquí, i, però se'n va a fer feina a Palma, pues ja s'atura a Palma, ja, i ja no compren aquí. Vull dir, aposta que és normal que cada pic serà un poble més dormitori, en el qual la gent de dia no hi funcionarà, perquè cada pic va més.
Finalment, na Maria ens adreça un missatge respecte a la importància i el paper de present i de futur que té el petit comerç, globalment parlant.
El petit comerç de cada dia ho passa més malament per subsistir. Pues, què has de fer? Han de cercar alternatives a les quals puguis tenir un parell més d'ingressos i que la gent te conegui. Se va posar en contacte amb nosaltres segur, a veure si podien deixar paquets i tornar donant una petita comissió. Varen dir que sí, fa de 4 anys que funcionàvem en segur. En altres cases nosaltres també funcionàvem en segur. M'ho duen paquets, m'ho deixen... I és una manera d'atreure clients cap a la tenda i també de tenir un petit benefici mensual.
Clar, seria com a paradoxal. Imagina que compren unes calces i els arriben aquí a través de paqueteria.
Li arriben, arriben. Vull dir que ja m'han vengut paquets que Amazon ho ha portat en plàstic transparent de calcetins, però bueno, mira, s'ha estimat més comprar a Amazon, perquè ho compri a Amazon. M'agradaria dir que la gent s'hauria de conscienciar un poc més de... que el petit comerç és el que aguanta molt també part del poble i de tot, i que no hauria de desaparèixer, però per pena, pues, sí, desapareix degut a la gran superfície i degut a la compra online.
A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és actualitat. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital, i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Arribam al final de l'edició número 92 d'Emblemàtics. Gràcies, en aquest cas, als testimonis de Xurreria Rosaleda, de Palma, i també de Merceria Can Cases, de Santa Maria. Gràcies també una setmana més a la feina de Xavi Oliver a producció, retrats i entrevistes, de Joan Jiménez, JJ i Romina West, al control de so, de Joan Trias a l'assessoria musical, de Poloni Huguet a documentació. També la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional, ADR, del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i, en concret, al servei a la carta. Vos deixam amb la cançó titulada Cotton Tail, d'Ella Fitzgerald. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.